Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Parlem de documentals amb la periodista Olga Vallejo, ja sabeu, cada 15 dies. Quin serà el leitmotiv d'avui?
Doncs mira, avui és dimecres, però saps de què parlarem per començar?
Què?
Dels dilluns.
Em dic Sara, tinc 17 anys i tinc son.
A mí acertar la carrera fue un milagro, porque me parece que elegir carrera a los 18 años es que me parece una putada.
Es que es muy difícil porque al final tienes 18 años. No te puedes imaginar amb 40.
Yo no tengo mai res clar a la vida. Soy codirector y cofundador del Festival Sona.
Yo a mis 17 años tenía clarísimo qué volia fer y la vida se me va portar per una altra banda.
Qui diria que la setmana que ve hem de triar l'opció de les nostres vides?
En certa manera, jo diria que vaig decebre totes les expectatives que hi havia al meu voltant.
Jo volia ser una estrella.
Aquest documental és dilluns, és un documental de l'emprenedora Anna Trunyol i el fotògraf i realitzador Álvaro Sanz sobre el moment, ja ho sentíeu, no?, de triar el que estudiarem, aquest moment de la selectivitat, triar la carrera que, en teoria, condiciona el nostre futur. I mira, t'haig de dir que és un documental que, si no l'has vist al cinema els pocs dies que s'ha passat, no l'hauràs pogut veure encara. Jo sí l'he vist.
Tu l'has vist, tu veus tot. Sí.
Una hora que passa volant, sí? 30 entrevistes. Mira, et donaré, abans d'explicar-te més coses del documental, una molt bona notícia. Si el vols veure en pantalla gran, atenció, perquè dimecres de la setmana vinent, quan acabeu el Fabricació Pròpia, directes cap al Cinema Girona, perquè a les 8 es projecta aquest dilluns.
Dimecres 23.
Ah, 22.
Dimecres es projecta dilluns.
Exacte, dimecres 22.
Avui portem un cacau amb
projecta el documental dilluns.
Fantàstic.
I se suposa que d'aquí un temps estarà en plataformes, però com està filmat en format cinema, volen aprofitar tant com puguin en pantalles grans i encara que sigui de forma puntual, doncs anar-lo passant. I val la pena anar-hi. És molt recomanable veure-ho amb els més joves de casa, els que són, potser que comencen ja l'institut, però no s'imaginen què els passarà d'aquí 6 anys, que sembla, ui, que exagerats aquests del documental, els que estan de ple, que senten aquesta pressió, i els que potser ja han començat a fer la tria i no s'acaben de trobar a gust, o sí, i veuen que potser la seva vida d'aquí uns anys donarà un gir i que no
en
saben.
Conec més
no?
d'una, que li passa això ara mateix. Jo crec que li aniria molt bé. Doncs mira, m'ho apunto, aquest de dimecres vinent, 22 de novembre, al Cinema Girona, perquè t'anava a preguntar.
A les 8 del vespre.
A les 8 del vespre, si es podia veure en alguna plataforma.
Encara plataforma no, segurament acabarà estant a Filmin, és molt perfil Filmin, però aprofiteu dimecres de la setmana vinent. El que ens ajuda és que els joves i els no tan joves, que siguem tots conscients que allò que tries després de la selectivitat no necessàriament ha de ser determinant, que els estudis són importants, però m'agrada molt que molts diuen l'actitud i les ganes ho són encara més.
Carai.
I crec que fa uns anys sí que era molt important el que havies estudiat, però a hores d'ara es valoren també altres aptituds. Veiem uns quants joves, alguns tenen més clar que d'altres el que voldran fer, i adults que evidencien bé aquest esperit del documental, no? Doncs que tries una cosa que potser si l'encertes, potser no, que difícilment et podies haver imaginat què faries quan fossis més gran. I bé, està bé i és positiu. I és una estètica, està molt cuidat, està rodat en un mateix espai. Val la pena veure'l i aprofiteu dimecres de la setmana vinent.
I després del dilluns?
Doncs a veure, sí que hi ha un leitmotiv a la secció. Els protagonistes d'aquest dilluns, avui dimecres, eren els joves de la generació Z. Per tant, avui els protagonistes d'aquest indocumentats és la generació Z, nascuts a partir de, bé, segons on miris, el 94, el 96, direm, a partir del 95, 1995 i fins al 2010. Aquesta és la generació Z, tu Z no.
Jo sóc naranjita.
Jo X. Tu...
No, ets millennial.
Tu ets millennial, jo sóc anterior, jo sóc X. Aquí tenim un...
Tot i que
tenim
aquí
ha... algun alfa... No, alfa no.
Alfa també?
No, alfa no podria treballar, un alfa té 13 anys.
No, aquí hi ha molta Z, jo crec.
Sí.
Mira, avui l'Àngel, és que ara estic perduda. L'Àngel, 99, mira, ets Z.
És Z?
Sí,
doncs
i la nostra Paula... Paula, jo crec que és... No rep etiquetes, la Paula, ara mateix.
Potser Z, també.
No, jo crec que és Z, sí, és Z.
Mira,
no,
hi ha un director, el Jonas Trueba, que, tot i ser millennial, perquè ell és millennial,
mira, com jo,
ha volgut fer un retrat de la generació Z.
en una película, por ejemplo, o en el cine en general. O...
Como personas.
Sin tanto, drama.
Sin tanto drama.
Claro, sí. Es que tampoco existe. El cliché siempre claro. Está ahí, pero más normal como somos. Sí.
Yo nunca me he cortado la mano a propósito, en plan ritual satánico de películas de terror de los 80, en plan zasca.
Rollo emo.
Ja, zascas, sí, Anna, al Congrés.
Aquí no paren, eh? I això que no són generació Z. El que estem escoltant és Quién sí. Lo impide, és el documental dirigit, com dèiem, per Jonas Trueba. Està filmint, són tres capítols d'una hora, és de 2021, i els protagonistes són adolescents de la generació Z. Allà tothom que veiem ha nascut entre el 95 i el 2010. Molts fan quart d'ESO, primer de batxillerat, adolescents, plena adolescència, i és una barreja de documental i ficció. Sentim els testimonis d'un grup de joves, el que diuen és el que pensen i senten. Mm. Els veiem a classe, a festes, a casa, parlen de política, d'amics, de medi ambient, del futur. Mira, jo t'haig de dir que després de dilluns, que em va passar com si res, a mi aquest Quién lo impide ¿qué? Se m'ha fet una mica de bola.
S'ha fet una mica pesat en moments.
Sí. Això sí, va guanyar el Premi Goya al millor documental de 2021. Per tant, hi ha qualitat, bueno, però sí. Mira, saps quan no acabes,
sí, que no acabes de connectar? Connectar?
Ara, si voleu dir-me la contrària, mireu-lo.
I ens ho expliqueu.
Si em voleu donar la raó.
Olga, però no és l'únic documental que intenta entendre com és aquesta generació Z.
No, mira, en tenim un que, tot i titular-se I am Gen Z, no, ens mostra sobretot com és l'entorn en el que ha crescut aquest grup de població.
En una película, por ejemplo, o en el cine en general. O...
Como personas. Que... Personas.
Sin tanto drama.
Claro, sí. Es que tampoco existe. El cliché siempre claro. Está ahí, pero más normal como somos. Sí.
El que estem sentint és Quién lo impide. Però si vols t'explico què passa a Jo sóc generació Z. Uh-huh. És un documental d'una hora 40, uh-huh. Passa volant, està a Filmin, és interessant. La propera generació, l'Aldous Huxley va dir el 1961, atenció, en la propera generació hi haurà un mètode per fer que la gent adori la seva servitud, per això ens trauran llibertats, però gaudirem. El 61 això devia semblar una bogeria. I a hores d'ara, doncs, tenim menys llibertat, segons com. Estem molt controlats i aquí està enganxat aquesta servitud a les xarxes socials i a la tecnologia. La tecnologia està molt present ara, a la nostra realitat, però ha estat molt determinant per aquesta generació Z que ha condicionat la seva percepció del món, les seves relacions, ha modificat el comportament de la gent, no? A través de les xarxes socials. Aquest és un documental on tenim protagonistes de la generació Z, també apareixen adults, té una estètica molt TikTok, xarxes socials, tot va ràpid, clips curtíssims, molt acolorits, colors llampants, pantalles, multipantalles, tot dividit... passa ràpid.
Passa perquè, ràpid, sí.
Amb tant estímul visual.
Molts, dir, que són molts estímuls, no? O sigui, que estàs com molt...
estàs connectat tota l'estona.
Sí.
També és interessant el que diuen, eh? Diuen, per exemple, que és una... Mostren, tot i que parlen sobretot de la presència de la tecnologia, d'aquesta realitat i com ha condicionat el creixement d'aquesta generació Z, no? I també el seu pas cap a l'edat adulta, doncs explica com és aquesta societat. Una societat capaç de lluitar contra les injustícies. Un clar exemple és la Greta Thunberg. I una mica com condiciona el fet de que existeixi la tecnologia, que molts joves se'n vagin a dormir més tard perquè la regulació dels mòbils el que passa, com l'última part del cervell madura és la zona de l'escorça prefrontal, que ajuden a regular el comportament, i com això no passa fins que no tens els 20 llargs, 23, 25, i com això et condiciona, no?, en aquest comportament, amb aquesta dependència del mòbil, en aquesta percepció de la societat. Diu que són els individus i la qualitat de les relacions de les persones. Aquest és el gran enemic i el gran competidor de Netflix, perquè estem parlant de tecnologia, per tant, no només són mòbils, també són plataformes.
Clar.
Que han modificat la nostra manera de relacionar-nos, sobretot al vespre-nit. No?
Clar.
I els únics competidors que té Netflix són aquests, els individus, han de lluitar contra ells, no? Aquest, et poso un altre capítol, però com es resisteix a no seguir connectat, i també la qualitat de les relacions de les persones, que podríem dir, per una banda, que nosaltres ens connecten, no?, quan parlem de sèries, parlem de documentals, parlem de pel·lícules, però alhora ha fet que potser hi hagi gent, cadascú connectat a una família, una pantalla, diferents pantalles, tothom mirant coses diferents,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
El mòbil és un comandament de la vida. Van dient unes quantes frases...
Que tu te les vas apuntar totes.
Que me les vaig apuntar perquè vaig pensar... Dóna molt per pensar, no?
El mòbil és un comandament de la vida.
Està sempre a sobre i va dient si vas cap aquí, si vas cap allà.
Sí.
Bé, la influència que té també la tecnologia a la imatge corporal, ensenya els fills a ser ultraconsumidors, aprenen a vendre's ells mateixos com una marca, revisen constantment el seu comportament perquè saben, són conscients que tot el que fan pot ser observat. És interessant entendre com aquesta generació Z és una generació que també diem molt compromesa, però també una generació que pateix molta ansietat i depressió. T'ajuda a entendre el context en el que han crescut i en el que nosaltres, tot i no ser de la generació Z, ens hi trobem, perquè nosaltres també estem envoltats de plataformes, de mòbils i de tecnologia.
I'm gen Z, eh?
Sí.
I on es pot veure?
A Filmin.
A Filmin, has dit. Val, fantàstic. A veure, el que està clar, Olga, és que la tecnologia ha tingut aquest paper essencial que dèiem, en els joves de la generació, que molts d'ells han convertit les xarxes socials fins i tot en la seva feina.
La única palabra que nos agrupa bajo un mismo paraguas es una. Y su fama es controvertida. En las redes sociales se me conoce como Luke Loren.
En TikTok tengo 8,8 millones y en Instagram tengo 2,4 millones de seguidores.
Llevo Instagram desde el principio.
Soy divulgadora, me considero creadora de contenido.
Mi red fuerte es Instagram.
TikToker, Instagram, de todo un poco.
YouTube, de todo un poco. Això és influencer, sobrevivir a les redes. És un docu-reality sobre creadors de contingut. És del 2023, només són 4 episodis de 53 minuts, passa volant i el teniu a Prime Video. Igual com l'anterior, estètica TikTok, d'Instagram, tot ràpid, molt acolorit, multipantalla, i ja sentiu com es presentava Luke Loren, té 32 anys, 8 anys com a influencer, DJ, editor digital, activista, compromès, intenta sobreviure en aquesta mena de jungla digital, i ell és el presentador d'aquest documental, que tracta, són 4 capítols, cadascun d'ells centrats en diferents temes. El primer és El trabajo de mi vida, la cara B, com és, no? Com és tot això meravellós, que et conviden a festes, que estàs viatjant per tot el món, però alhora que estàs en una festa però que estàs treballant, que ja no tens ganes de penjar més coses, que penses, però de veritat tothom ha de saber què és el que estic fent. El segon capítol, Amor i odio, aquesta relació d'amor i odi, de tots els haters que tenen, però alhora tota la gent que els admira, que els enveja, aquests sentiments tan controvertits. El tercer capítol està dedicat a la sobreexposició, com ells els costa a vegades, no? Com a vegades estan farts i ja no poden més, com alhora ells mostren la cara bé, no? Com molts han explicat...
I Luke Loren ho fa, eh?
Sí.
Vull dir que és un d'aquests creadors de continguts...
Sí, que no tots són flors i violes.
Sí.
I l'últim és Detrás de la pantalla. O sigui, 4 capítols on coneixeràs a gent que jo molts ni sabia que existien, segurament
prova,
perquè no sóc de la generació Z. Clàudia García, 19 anys. Andrea Palazón, 19 anys. Hamed Zazaidi, 25 anys. Mary Turiel, 19 anys. Tots aquests són influencers, protagonistes.
Mira,
de sobrevivir.
Mira, soy una pringada, sí.
Sí, però clar, ja té 27 anys,
ja s'apropa.
I ja ha entrat en altres programes, diríem, no? Té aquesta imatge i aquest discurs tan trencador i tan diferent, que és normal que cridi molt l'atenció. Paula Loves, aquesta ja, 33 anys, Abril Cols, 21, Babs Pérez, 20 anys, Dani Marrero, 22, la Samantha Hudson, tan sols 22 anys.
Jo pensava que era més gran.
Jo també pensava que era molt més gran. Tots, bé, et van explicant.
Sí.
Hi ha aquestes entrevistes a TikTokers, Instagramers, YouTubers, personalitats d'internet, creadors de contingut, influencers, influmierders, com diria, soy una pringada, no? Estrelles del món digital nacionals que ens expliquen una mica com és la seva feina, que està transformant la publicitat, la manera de relacionar-nos, i que, atenció, perquè facturen entre 1 i 2 milions d'euros els principals perfils l'any, eh? Moltes vegades nois i noies de 18 i 19 anys. Bé, si tens ganes de ser influencer,
mira,
ens quedem amb una frase: el que és maco és molt maco i el que és lleig és molt lleig.
Estupendo. Doncs una de les màximes exponents, podríem dir, Olga, del que ha suposat TikTok com a negoci, fins i tot té 3 temporades de reality.
És la Charlie D'Amelio, perquè sigui alfa, per tant, nascut a partir de 2010, o tingui fills o nebots o, gent al voltant de la generació alfa, això, nascuts a partir de 2010, segur que saben perfectament qui és la Charlie D'Amelio.
I am Charlie D'Amelio. You might know me from TikTok. Can you ever really imagine 100 million people
You can get famous really fast on TikTok.
I don't know how Charlie blew up. It's crazy.
My sister, Dixie, she is my best friend.
You get on my nerves on purpose, though.
Like, I breathe sometimes, and that really sets her off.
Oh, oh God.
Charlie D'Amelio, com és que no la coneixes?
Jo no la conec, a Charlie D'Amelio, no tinc el gust.
Jo he vist
no,
dues temporades.
Sí, tu dues ja.
Dues de tres, ja no em miraré més.
Mira, avui estarem gent de generació Z.
Quan?
Mira, d'aquí unes hores.
I però vols dir després de les 6 de la tarda?
Ah, i preguntaré, a veure, a Charlie D'Amelio.
La Charlie D'Amelio va ser un boom,
I ho sabran tot, no? De qui
tot. No només com el seu boom. El seu primer vídeo va ser el maig de 2019. Perquè et facis una idea, la Charlie D'Amelio ara té 19 anys i té 57 milions de seguidors.
Ella d'on és?
D'Estats Units.
D'Estats Units.
No sé de quin lloc, tot i que et podria dir exactament com és la seva casa, la dels seus pares, la seva germana, els seus gossets, tot els seus amics, la piscina... La Charlie D'Amelio va penjar el primer vídeo abans de la pandèmia, el maig de 2019, però el seu boom, ella ballava, la típica adolescent que anava a classes de ball, i amb els balls aquests del TikTok, va ser una bogeria i va començar a tenir milers i milers i milers i milions de seguidors. En té 152 milions. Perdona, els que t'he dit de 57 és la germana. 152 milions de seguidors i només té 19 anys. I el que mostra en el reality que està a Disney Plus és doncs, el seu dia a dia, com gestiona la pressió, com se sent, com l'acompanya la seva família, els seus pares. Clar, tothom viu una mica d'això, Ella, després d'aquest boom, de ser ambaixadora de marques, de que la convidin a programes de televisió, com ballava, ha reprès les classes de dansa, ha anat al típic programa aquest de Mira qui balla, doncs ha estat competidora i va guanyar, i un dels seus suports importants a la seva vida, a banda dels seus pares, dels seus amics, és la seva germana, la Dixie, que ella sí que té 57 milions d'usuaris, almenys els tenia ahir, que tot i ser una mica més gran, té 22 anys, segueix les passes de la germana i sobretot diríem que intenta trobar el seu espai. Ha intentat ser cantant, això ho mostra la primera temporada. Però és que no sap cantar, encara que li posin els millors productors musicals. És com si jo vull ser cantant.
Sí.
Doncs no, molt bé, sí. Ja tinc ganes, però clar. Aquí allò de les ganes i l'actitud que dèiem
al dilluns, principi...
depèn de la professió que vulguis, no n'hi ha prou.
Mira, el Ferran Capdevila, el nostre productor, que diu que se la coneix, que la segueix, a la Charlie D'Amelio, és la segona tiktoker més famosa del món. O sigui, és la segona tiktoker més famosa
Però perquè ha baixat, perquè després de la pandèmia era la primera. De fet, quan comença el documental de Disney Plus... Bueno,
en algun moment...
Jo no els he vist, Jo no els he vist. La Charlie D'Amelio, jo la tinc vista. O sigui, no és que ho hagi fet per la secció. La meva filla és Alfa. I llavors la Charlie D'Amelio és com una més de la família.
Sí.
Ara ja no tant, però 2021, 2022 va estar molt present. Jo sé tot el que fa la Charlie. Ara ja no tant, però...
Bueno,
Charlie D'Amelio, una factura impecable de Disney Plus, el que podies esperar, si com el de les Kardashian, si el vols mirar, doncs el mires. A mi m'interessen zero aquests de Correalities, però mira, si t'interessen, estan ben fets.
Molt bé. Però si parlem de fenòmens, ara que estem parlant de la Charlie D'Amelio, Olga, n'hi ha un que, tot i no arribar a ser centennial, ha estat un referent pels joves d'aquesta generació.
El Rubius, clar. No és,
tu sempre parlaves del Rubius.
No és generació Z, però aquest youtuber generador de continguts, una celebritat que no té un, sinó dos documentals sobre ell, i aquest és l'últim, de 2023.
Wilson. Wilson. Gatillo.
Excuse me, have you seen this Neko? Neko Orange?
Have you seen him?
Yo he venido aquí porque necesito recuperar a mi gato.
Carai, tu, quin to.
Això és Next Rubius. Level Japón. Qui se'n va al Japó? Rubius. Doncs els Rubius.
Però què fa el Rubius? O sigui, a veure...
Com és que té un documental? Vols dir?
Sí, o sigui, què fa el Rubius? O sigui, perquè el Rubius sí que és això, que jo... Mira, el conec per tu, Olga, perquè... Veus?
Generador de continguts.
Sí.
Agrada als joves, comentava videojocs...
Però és dels primers youtubers, no?
Dels primers.
El Rubius.
Sí.
Val. Això sí que tinc la referència.
I d'aquests que no ha pogut sortir a casa seva, que té fòbia social, que té problemes perquè surt al carrer i és una bogeria. Mm-hmm. Tot i que surt alguna de les pel·lícules del Santiago Segura.
És veritat.
Justament.
És veritat, això sí.
Perquè té el ganxo pels més joves. Té dos documentals a Prime Video. Tu recordes l'any passat quan l'Irene Cívico va dir me'n vaig al Japó?
Sí.
Col·laboradora del Matí a Ragistel. Sí. Doncs anava al Japó a fer aquest documental amb el Rubius. Que centenars de milers de joves de la generació Z sí. han vist els seus vídeos. I això és una excusa per fer doncs una sèrie sí. amb el Rubius, una sèrie documental. El punt de partida és que el seu gat, en Wilson, s'ha escapat, ja el sentia, en Wilson, Wilson, i està al Japó. I llavors ell decideix anar fins al Japó. I és un viatge a través de quatre capítols, crec que són, de mitja hora.
Sí, quatre capítols.
De poc més de 30 mm-hmm. minuts. Aquesta minissèrie de Prime Video que va pel Japó i que es va trobant amb diferents persones. Mm-hmm. Alguns ajuden a que segueixi la trama, li van donant com unes pistes de cap on ha d'anar, i uns altres és per conèixer la cultura del Japó. Per tant, estarà amb lluitadors de sumo, amb creadors de katanes, amb la DJ més vella del món, que té el millor restaurant de gyozas.
La DJ més vella del món.
Sí, que a més té un restaurant de gyozas a Tòquio.
Aquesta mateixa
aquesta senyora, l'art de fer mochis, està amb monjos, amb unes curses estranyes, amb cadires d'oficina cap endarrere, anar en cotxe amb tota una llegenda com en Keiichi Tsuchiya. No, espera. Tsuchiya. Tsuchiya. Retirar-se a les muntanyes per aprendre a lluitar. I tot això és una excusa per acabar trobant el seu gat.
El gat, clar.
El seu gat. Ah. És entretingut. O sigui, no, sobretot, mira, si t'agrada el Rubius, t'ho passes molt bé, perquè, a més, el Rubius s'acaba convertit en un personatge de videojoc, de manga, està molt enriquit.
Ui, la Paula ja ha fet així, ha aixecat del cap, ja li agradarà.
Està sí. molt enriquit per totes bandes.
Videojoc.
Passa ràpid sí? i combina bé l'excusa d'anar a buscar en Wilson amb els personatges que es va trobant.
Mira.
I les cares aquestes típiques del Rubius, que fins i tot a veure l'ho vist poc, quan les posa, pensa, no m'estranya que el mirin els joves, perquè clar, posa una cara d'aquelles, de cop
i et quedes ja enganxat. Prime Video, quatre sí. capítols. I els centenials són una generació compromesa, Olga, claríssim, amb la societat. Però clar, referent, qui és?
La Greta Thunberg, la Greta que té 20 anys, que va néixer el 2003 i és l'exemple clar d'aquests joves compromesos. Segur que l'heu vist infinitat d'entrevistes, compareixent davant de Nacions Unides...
Mira, i l'altre dia a tu t'agradarà va venir l'Olivia Mandel, que ens va presentar el seu darrer
veritat,
llibre.
És veritat, ho vaig veure, que és joveníssima també,
uau,
no? 19 anys.
Sí, joveníssima.
Doncs si voleu saber més coses...
De la Greta.
De l'Olivia podeu llegir el seu llibre.
I sí, podeu recuperar l'entrevista, que va ser molt interessant.
Efectivament. I de la Greta, doncs té un documental.
This is all wrong. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you?
My name is Greta Thunberg. But I've learned that you are never too small to make a difference.
Diríem que de la Greta Thunberg ja ho sabem tot, però està bé veure sí? el documental, perquè tu vas veient, no?, com ella va començar amb 15 anys tan sols a manifestar-se davant, a protestar contra el govern suec, davant del Parlament suec, s'asseia els divendres, això va començar a ser tots els divendres que deixava d'anar a l'institut, reclamant que ens mobilitzessin com a societat. A partir d'aquí va començar el moviment del Fridays for Future, com quan la conviden a Nacions Unides, ella que no viatja en avió, diu com hi vaig, i ha d'anar per mar, no? I això que algú podria pensar que és una aventura, bé, doncs no és tan senzill ni tan entretingut. El podeu veure a Hulu, és Greta, el futur és avui, segur que qui tingui el paquet de Disney Plus engrandit té Hulu i podrà veure aquest documental.
Bé, acabem avui els documentals amb l'Olga Vallejo, amb un justament que ha estat multiguardonat avui a documentals especials Generació Z, i es diu Boys State.
I will skip the part where I brag for 3 minutes about how great
Boys State va guanyar el premi del jurat al Festival de Sundance del 2020. El teniu a Apple TV Plus i mostra el que passa aquest campament d'estiu a Texas des de l'any...
M'agrada ja.
Està bé, eh?
Mira,
és ben curiós.
Sí.
molt ben fet, va guanyar Sundance, està molt ben fet, té enganxada tota l'estona, però el que mostra, sí, per nosaltres, almenys per mi, és una realitat superdesconeguda. Aquest campament d'estiu existeix des de l'any 1935 i convoca 1.100 adolescents, només nois, apassionats de la política, que durant aquesta setmana reprodueixen tot el sistema polític de Texas. Per atzar, t'ha de tocar una opció política, només hi ha dues, federalistes o nacionalistes, i a partir d'aquí, en funció del grup que et toqui, tu has de triar el càrrec que t'agradaria ocupar. Si vols ser governador, alcalde, representant del comtat, cap estatal del partit, responsable de premsa, i el que has d'aconseguir és 30 signatures que 30 persones et donin el seu suport. I veiem com és tot el procés, des que fan les entrevistes per ser acceptats a aquest casal d'estiu, fins que finalitza el casal, passant pels discursos per aconseguir més vots, les negociacions entre ells, com aconsegueixen suports, molta testosterona,
molta,
hem de dir,
no?
I molt patriotisme. Tot
que
i aquí
no
hi hagi federalistes, clar, i nacionalistes, diríem que tots són, sí, molt, molt, molt de la corda republicana.
Que li hagués agradat anar amb aquest campament d'estiu.
Ja no estàs a
jo
temps.
Que...
Ja no est... Però el pots mirar, Apple TV Plus.
A sort no n'hi havia,
el
no, d'aquests.
No. Hi ha propostes serioses, eh? O sigui, hi ha nois molt ficats en temes, sí, de política, molt interessats.
Sí.
Fan propostes sobre l'avortament, sobre el dret o no a dur armes, la segona enmienda, esmena,
sí,
no?
Sí.
Els drets de les persones LGTBIQ+, LGTBIQ+, els recursos que es destinaran a l'escola pública, propostes sobre immigració, medi ambient, i després també hi ha unes altres més absurdes, però que també fan que de tant en tant et puguis relaxar una mica, i aquí proposa que fer fora de l'estat de Texas tothom que condueixi un Prius, perquè molts americans tenen Prius, que la W passi a dir-se B-B-B,
ah,
bé, coses d'aquestes absurdes, perquè clar, hi ha algú que potser no està tan ficat en política i els pares li han dit...
M'agrada.
Ves a aquest campament, a veure si poses una mica de seny i se t'enganxa alguna cosa. Segueix tot el grup de joves, d'aquests 1.100 joves,
Boys State,
amb especial atenció alguns perfils, tant dels que seran federalistes com nacionalistes.
Mira, això passa a Texas, la Charlie D'Amelio és de Connecticut, que et deia abans que ho he buscat de...
Però crec que ara ja viu amb tota la família, viuen a Los Angeles,
no?
Perquè estan allà tots els famosos.
Mira, famosos, avui presentació, que abans parlàvem d'Amazon Prime, d'OT.
És veritat. L'Helena Neira, ha estat
allà,
al plat. Ella i molts periodistes, perquè jo he vist allà molts caps i molta càmera fent fotos.
Avui, Madrid i el pare de l'audiovisual de Terrassa.
Exacte, són els dos focus d'atenció.
Són els dos focus d'atenció. Olga Vallejo, moltíssimes gràcies.
Un plaer. And I'm running for governor. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.